Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
La llei de l'avortament que va aprovar el govern espanyol ha deixat enrere la reducció de l'IVA dels productes d'higiene menstrual, com ara els tampons, les compreses, les calcetes menstruals o la copa. I en ple debat sobre la necessitat de reduir l'IVA impositiu en aquests productes, demà dissabte se celebra el Dia Mundial de la Higiene Menstrual, amb la vista posada a totes aquelles dones residents a Catalunya i fora d'ella i que tenen dificultats per poder comprar tots aquests productes. Una jornada que també serveix per explicar què és la menstruació, en què consisteix i totes les opcions que hi ha per mantenir una higiene correcta durant aquests dies. En aquest sentit, avui, per exemple, el Parc Taulí ha organitzat un acte de la mà de l'Escola Samuntada, amb convidant a persones a parlar de la seva primera regla, sobretot a persones de l'entorn de la comunitat educativa. Nosaltres parlarem avui de menstruació i dels reptes per combatre la pobresa menstrual i ho fem conversant amb en Enric de Period Spain. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Coincideix aquesta celebració d'aquest Dia Mundial de la Higiene Femenina, no? Coincideix amb que fa molt poc, recentment parlàvem d'aquesta, com han batejat alguns, oportunitat perduda, no?, en aquesta llei que es posava en marxa de l'avortament, que començava aquest debat parlamentari després de que s'aprovés el Consell de Ministres, sense tenir en compte aquesta reducció de l'IVA als productes menstruals. Com ho heu viscut des de Period Spain?
Doncs mira, ho hem viscut bastant positivament, t'he de dir. Ho vam viure negativament al desembre, quan a la reforma, diguéssim, a la revisió dels pressupostos generals de l'Estat, vam presentar unes esmenes als pressupostos i allà era la manera on oficialment podia entrar la reducció de l'IVA, o bueno, l'eliminació encara no podia entrar, però la reducció de l'IVA. Allà va ser tot una desesperació que no entrés. Quan ho vam proposar ara, sabíem que no entraria, o sigui, sabíem que era una estratègia de comunicació i màrqueting per part del Ministeri d'Igualtat, fer soroll al voltant de la causa, sabíem que no podia aprovar-se, però el que es faci soroll i el que generés aquesta sensació de frustració ha fet que moltíssims mitjans de comunicació i moltíssimes entitats estiguem parlant del tema. I, per tant, t'he de dir que ho hem viscut positivament.
Clar, perquè al final és una reclamació que vosaltres, com a entitat, fa molt de temps que teniu damunt la taula, no? Fa molt de temps que ho reivindiqueu i ho demaneu, i al final semblava una cosa de la que se'n parlava poc, però quan ho analitzes fredament, sembla una qüestió d'aquelles que haurien de caure pel seu propi pes, no?
Totalment. Nosaltres som una associació que vam néixer durant el confinament, tot i que formem part d'una organització més gran americana, som una associació sense ànim de lucre, totes voluntàries, i ens hem dedicat des del primer moment a reivindicar i a fer activisme polític al voltant de tot el que té a veure amb la pobresa menstrual, que vol dir tota aquesta falta de recursos econòmics per poder fer front als productes d'higiene que tu necessites, és a dir, per poder comprar les compreses, els tampons, les copes que a tu et facin falta, no? A tu o a la teva família. I, per tant, ens hem dedicat sempre a reivindicar totes aquestes dimensions que des de l'administració pública tenen molta capacitat per poder incidir i per poder canviar la situació, no? I ens hem centrat en aquesta perspectiva de l'IVA perquè, com tu bé deies, no té cap sentit, no? És com de sentit comú. I l'exemple més clar és quan nosaltres comparem que una Viagra cotitza el 4% d'IVA i una compresa a un 10%. No té cap sentit que una Viagra es consideri un producte de primera necessitat i una compresa no. Un producte de primera necessitat, al final, vol dir un producte on la demanda, tot i que variïn diferents factors, costos i demés, la demanda sempre és constant i sempre va en augment. Clar, això vol dir que és un producte de primera necessitat perquè els productes d'higiene menstrual són productes d'ús obligatori per totes les persones que menstruen i, per tant, tenim que posar-ho sobre la taula com a primera necessitat i que es reguli i que es beneficiï i que es doti d'estructures i acompanyament necessari per entendre què és la menstruació i com la podem gestionar de la millor manera.
Clar, la justificació que donava davant d'això el Ministeri d'Hisenda era que implicava una quantitat de diners molt important que no es podien treure de cop i volta a mitjans d'any, no? Això també certifica una mica això que expliqueu, que realment són productes que la gent ha de comprar sí o sí?
Sí, clar, nosaltres creiem que, no ser que sigui una cosa d'urgència, com pot ser el Covid, pel Ministeri d'Hisenda, de sobte, elaborar una... fer-ho així com a correcuita a meitat d'any és difícil que ho facin. Per això et deia abans que quan es fa la revisió dels pressupostos de l'Estat a finals d'any és el moment on aquestes coses s'han d'entrar i nosaltres el que farem ara és treballar, perquè al setembre, quan es comencen a preparar les esmenes, els pressupostos, diguéssim, bueno, si tot va bé i hi ha revisió de pressupostos i de més, perquè en els propers, que és el que ha dit Hisenda i ha dit Igualtat, sí que entri, perquè ha d'entrar, ja fa, aquesta seria la tercera vegada que es promet que es farà això i que no es fa, i per tant no podem anar a una tercera legislatura on el contingut dels programes electorals ho inclouen i després no es faci res, això no ho podem permetre.
Clar, perquè quan parlem de pobresa menstrual hem d'entendre que és una situació que passa actualment a casa nostra o és una situació que passa en d'altres punts del món?
Doncs mira, passa molt més a casa nostra del que pensem. La pobresa menstrual està directament vinculada a la pobresa econòmica. La pobresa menstrual és no tenir els recursos econòmics necessaris per poder fer front a aquests productes. A Espanya tenim una pobresa econòmica d'un 20% de les dones. És a dir, 2 de cada 10 dones no tenen els recursos econòmics necessaris per fer front al seu dia a dia. Això vol dir que si nosaltres entenem que no tenen recursos econòmics necessaris per comprar menjar, per pagar una habitació, pel que sigui de primera necessitat, tampoc ho tindran per aquests productes. I clar, 2 de cada 10 dones o 1 de cada 5 és un percentatge molt alt, com imaginaràs. I per tant, sempre s'ha pensat que era una cosa com dels països en vies de desenvolupament, que no tenen agua, que no les llega l'electricitat, que no tenen lavabos, però tu et poses a fer números i a entendre la situació i dius no, és que aquí és un percentatge molt alt, que està absolutament invisibilitzat i absolutament silenciat.
I així com els bancs dels aliments, no?, i totes aquestes ajudes que s'ofereixen, reparteixen doncs, aliments i també alguns productes d'higiene íntima, aquests també es tenen en compte o només estem parlant de sabons i aquestes coses?
Doncs el que nosaltres hem vist és que no es tenen en compte. Nosaltres quan vam néixer, com a associació, vam néixer perquè durant el confinament estàvem repartint productes a diferents punts i vam veure que aquests centres no es repartien compreses i tampons, però es repartien altres productes doncs, com lleixiu, sabons, qualsevol productes que no són alimentaris. No? I ens vam posar a indagar i vam dir, ostres, és que no s'estan repartint enlloc, i per què no s'estan repartint? No? I ens tornem una mica a aquest tabú que hi ha sobre la menstruació, que hi ha molta gent que potser sobtarà el sentir-ho, però segueix hi havent-hi molt de tabú, perquè si no hi hagués aquest tabú, a tots aquests centres, el que s'hi diuen les coles de l'hambre, es repartirien tranquil·lament aquests productes. Però com que hi ha està silenciat el tema no es normalitza, i com no es normalitza, els qui fan la llista de la compra d'aquests materials no s'assabenten que no hi són, i per tant no pot ser, perquè tenen que ser-hi. El nostre objectiu va ser, des del principi, tot i que soni malament, però anem a posar de moda el concepte de pobresa menstrual, anem a que la gent conegui, que la gent sàpiga, que la gent utilitzi aquest terme, perquè si el coneixem tots, aquests centres on es poden repartir menjadors socials, parròquies, qualsevol lloc que sigui un punt de repartiment d'aquests productes, hi hagi també els productes d'higiene menstrual.
I creieu que ha funcionat? És a dir, ara ha passat doncs, aquests 2 anys, no?, des de l'esclat de la pandèmia, creieu que heu aconseguit aquesta conscienciació necessària i que tots plegats entenem, no?, o ens posem al lloc de tota aquesta situació?
Pues mira, soc bastant optimista, t'he de dir, però jo et diria que sí, perquè és el segon cop, per exemple, que parlem amb vosaltres. Això ja fa un ressò, ja vol dir que hi ha un interès en els mitjans de comunicació per parlar amb aquests temes. Quan ha sorgit tota la crisi d'Ucrània i hem vist tots els punts de recollida de material, nosaltres hem vist a moltíssims llocs, quan feien els cartells de publicitat de quins materials necessitaven, hem vist a moltíssims cartells especificats, compreses, tampons, productes d'higiene menstrual, productes d'higiene femenina, com els hi vulguin dir. Això per nosaltres és un èxit, perquè mai hem vist a qualsevol recollida, a escoles, a centres públics, privats, de recollida de productes, que s'hi demanés específicament. Llavors veiem que és resultat d'haver fet aquesta sensibilització i haver fet aquest soroll i haver ajudat els mitjans a parlar del tema, que quan hi ha una situació excepcional de crisi s'ha prioritzat el dir, escolta, no ens oblidem d'això, perfecte, ara el que hem d'aconseguir és que tot el que no sigui urgència, aquests centres on ja reparteixen menjar de per si per aquest col·lectiu més vulnerable que tenim aquí, a diferents parts del territori, recurrentment també hi siguin aquests productes, no?
Clar, i en aquest sentit, el camí per recórrer entenc que és donar a conèixer aquesta realitat i també donar a conèixer les conseqüències, no? Perquè si et pares a pensar-ho fredament, no poder-te posar una compresa, un tampó, una copa menstrual quan estàs menstruant deu generar un problema d'autoestima i de comoditat i de sensació de netedat, etcètera, 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 de grans dimensions, no? També com a conseqüència, dic, de no poder-ho fer.
Clar, és a dir, quan tu no pots fer front a aquests productes, el que passa és que o utilitzen una compresa durant 3 dies o un tampó durant 3 dies, utilitzen, si no han tingut accés a cap tipus de producte, utilitzen un mitjó, utilitzen uns penyals que en aquests centres normalment sí que tenen penyals per la gent gran, els retallen i es fan les seves compreses, utilitzen un drap de cuina, és a dir, es busquen la vida per utilitzar recursos que al final el que genera és, com tu deies ara molt ben dit, una sèrie d'infeccions vaginals que acaben suposant problemes molt greus, perquè en el moment que tu estàs tenint unes infeccions recurrentment pot suposar problemes de fertilitat, problemes per tenir relacions sexuals, això a la part física, perquè et portes a candidiasis, perquè portes a infeccions d'orina, és a dir, bueno, generes unes infeccions constants. Això a la part física, però com deies, la part psicològica també es veu afectada, perquè en el moment que tu no pots parlar d'un tema com és la menstruació i a sobre no pots parlar, dic no pots perquè l'estar invisibilitzat ens fa vergonya encara parlar d'aquest tema, no? I dir, perdona, és que no em donen els calés per comprar unes compreses que em podeu donar una, dir aquesta frase costa tant, que clar, la humiliació que senten i la vergonya i l'ansietat que això genera a l'estat de la salut mental d'aquestes persones les debilita una barbaritat. Llavors, clar, es fa més gran una situació de vulnerabilitat en la qual ja estan exposades, perquè estem parlant de que el que és la situació crítica aquí és la pobresa que estan patint. La pobresa menstrual seria una de les derivades, concretament nosaltres hi treballem molt, però aquí el problema és la pobresa.
Clar, i en aquest sentit, la forma de combatre-la, més enllà d'aquesta reducció de l'IVA, clar, segurament, sí, ajudaria en algunes famílies, però moltes altres seguirien tenint aquest problema, no?, de poder adquirir aquests productes. Quin ha de ser el camí? És a dir, quina és la línia que creieu vosaltres que s'ha de seguir per lluitar en aquest cognom, de la pobresa que li posem, que al final, com diem moltes vegades, tot és pobresa, no?, però ara ens estem fixant
exacte.
En aquest fragment, no?, de la pobresa menstrual,
sí,
no?
Exacte.
Com s'hauria de combatre?
Pues mira, nosaltres creiem que hi ha 3 camins. Hi ha un primer camí, que és el que estem parlant, que és fer més accessible aquests productes als col·lectius més vulnerables. És a dir, ens hem d'assegurar que qualsevol punt de repartiment de productes de primera necessitat tinguin aquests productes per a aquells col·lectius que no s'ho poden permetre. Després, que això és pel que és el món de la societat civil organitzada, és a dir, dels ciutadans que voluntàriament treballem a punts per fer la vida millor als nostres veïns. Després hi ha un altre punt més important, que és l'educatiu. És a dir, hem de desenvolupar tota una sèrie de mesures, d'activitats, de continguts curriculars perquè l'educació menstrual sigui una educació accessible per tothom, que la gent sàpiga què és la menstruació, el cicle menstrual, quins beneficis, quines molèsties, una bona gestió de la higiene menstrual, quins beneficis et porta. És a dir, necessitem tenir més informació al respecte per entendre tot el que suposa. I després hi ha una tercera vessant, que és tot el camí polític-legislatiu, que és que s'han de donar uns canvis a nivell local, autonòmic i estatal per tal d'emmarcar la situació de manera legal més favorablement. I aquí entraria, com estàvem dient, a l'IVA. Sens dubte, aquests productes s'han de considerar com a productes de primera necessitat. La baixa laboral, que també ha sigut un tema que ha sortit quan hi ha un dolor incapacitant degut a una menstruació complicada, doncs una baixa laboral. Després hi ha l'accés gratuït a aquests productes, com dèiem abans, des de l'administració. L'administració, ara, per exemple, l'Estat, no? El que sí s'ha aprovat en aquest projecte de llei ha sigut que en els centres educatius es repartiran productes de manera gratuïta. Això és un superavanç, perquè al final el que estem fent és que ens assegurem que tot aquell col·lectiu del que estàvem parlant rebi aquest producte. Ara a Catalunya la Generalitat ha aprovat un pilot que a 1.200 nenes els donen una copa menstrual, per exemple, no? Amb tota una sèrie d'acompanyaments des del centre de salut. Això és superinteressant perquè és quin poder té l'administració, és a dir, hem parlat de què pot fer la ciutadania assegurant-se que els seus barris hi hagin aquests productes. Què poden fer els centres educatius i després què pot fer la política al voltant d'això, no? I és fer accessible aquests productes, és mesurar què és la pobresa menstrual, quines conseqüències té, posar-hi dades, posar-hi històries, documentar, perquè al final no hi ha investigacions molt rellevants al respecte, no pot ser. I després han de fer campanyes de sensibilització, han de, bueno, tenen moltes coses que des d'aquests tres àmbits, com dèiem, des dels ciutadans, les escoles i els polítics, poden fer, no? I creiem que són els tres camins pels quals hem de seguir treballant.
M'agafo primer a l'educatiu, anirem desgranant-los, perquè el primer l'hem comentat molt, l'educatiu, i l'altre segurament hi ha més part de més coses de les que et voldria preguntar, però en l'àmbit educatiu deies desenvolupar una educació, no? Explicar què és la menstruació. Això com s'ha de fer? S'ha de fer amb tallers externs? S'ha de fer, perquè també hi ha un debat, tant a nois com a noies? Com s'ha de gestionar aquesta educació per vosaltres?
Pues mira, encara estem estudiant molt com s'ha de fer. Per ser tan honesta, estem veient diferents models, estem estudiant què estan fent altres països, i el que veiem ara per ara és que aquest contingut entra dintre del que s'anomena l'agenda sexual reproductiva. No podem tenir una... No, si seria una tonteria tenir una assignatura a l'escola que es digués educació menstrual, si no, no serviria de res. El que hem de tenir és un espai d'educació sexual reproductiva on podem parlar de tots els aspectes d'afectivitat, de salut emocional, de reproducció, de sexualitat, que tenen a veure, la menstruació ocupa una part molt important, però que tenen a veure amb tota una salut personal de la persona, tant a nivell emocional com a nivell reproductiu, física i emocional, molt important. Llavors, veiem que hi ha com tota aquesta agenda, no? que és més ample que la menstruació, i per això nosaltres no acabem de tenir clar com impulsar-ho, perquè ens hem d'ajuntar amb moltes més entitats per fer força, perquè hi ha molts temes que cauen sobre aquest paraigües, no? Després veient, com a la pregunta que tu em deies, no? De si noies, nois, sens dubte ha de ser mixta, perquè al final pues, tots ens beneficiem, no? En el cas de la menstruació, pues, gràcies a que nosaltres tenim la menstruació, l'espècie se reproduce, i per tant els homes tenen que saber què és la menstruació, com funciona, què passa, igual que ho tenim que saber nosaltres. I nosaltres aprendre dels nois. Ara, per exemple, ha sortit un llibre de la menstruïta que es diu El semen mola, que és uns llibres per nens, que també hi ha el de la regla mola i del cos mola, que són tots llibres enfocats doncs, per persones entre 7 i 14 anys, però bueno, després són per... Jo, per exemple, he après moltíssim amb aquests llibres, que està enfocat en tota la salut sexual masculina, de la qual també en sabem poquíssim. I no és que vulguem que els homes estiguin informats i que ells ens ensenyin als altres. No, jo com a dona vull saber més de la salut sexual dels homes per poder compartir, acompanyar, si tens un cosí, si tens una parella, si tens un germà, si tens un amic, el que sigui. No? És a dir, tots tenim que estar més formats amb tot el que té a veure amb la sexualitat i tot el que l'embolica, no?
I en aquest sentit, tot aquest camí, no, que s'ha de fer per donar a conèixer tot plegat, tu parlaves ara, i també t'ho volia preguntar, no, de tota aquesta part que s'ha comunicat tant des del govern català com des de l'espanyol, d'aquest repartiment de productes d'higiene íntima. Hi havia molt debat sobre si s'havia de prioritzar la copa més enllà d'altres productes per aquesta part, no, de més sostenibilitat, per dir-ho d'alguna manera. Sobre aquesta qüestió, què en penseu? S'ha de prioritzar algun d'aquests productes d'higiene femenina? Com s'ha de gestionar?
Doncs mira, nosaltres creiem que no s'ha de prioritzar. Creiem que el que hi ha que fer és ensenyar les diferents opcions que hi ha. Tu tens una compresa, tens un tampó, tens una copa, tens unes calces menstruals, tens una... o sigui, tens diferents mecanismes per gestionar la teva menstruació. El que hem d'explicar és hem de tenir la informació necessària per poder entendre quines són les opcions i el coneixement necessari per poder prendre la decisió que millor ens vagi a nosaltres, perquè, per exemple, nosaltres quan fem tallers d'educació menstrual ens trobem amb moltes persones musulmanes que no introdueixen res, no utilitzen ni tampó ni copa. En el seu cas, repartir-los una copa no tindria cap sentit perquè elles no volen utilitzar aquest tipus de productes. I això no vol dir que sigui dolent. Si elles estan més còmodes utilitzant una compresa, doncs el que hem de fer és fer-li accessible la compresa. Dic en aquest cas que és una raó religiosa, però després hi ha gent que no està còmoda perquè no li ve de gust, perquè no està còmoda amb el seu cos, perquè té que fer un altre procés. O al revés, o que no volen ni sentir a parlar de les compreses. El que és interessant aquí és poder donar l'opció i que cada dona escolleixi quin és el mecanisme que li va millor per la seva condició, sigui la que sigui.
I entenc que també tenir tot el ventall de coneixement, no? Perquè amb la copa menstrual ens ha passat a moltes, no? Que l'hem descobert ara com si fos la gran descoberta i fa un bon grapat de dècades que funciona en molts països europeus, no? I que és un mètode, doncs, que moltes dones fan servir, no? Aquí també suposo que el que ens falta és més coneixement, no?, de totes les opcions que tenim.
Totalment. Mira, aquí, amb això que dius, la copa menstrual s'inventa alhora que els tàmpacs, o sigui, que els tampons, a finals de 1800. Què passa? Que els tampons és una cosa que tu has de comprar cada mes i, per tant, econòmicament parlant, és molt més rentable per una empresa produir tampons que produir una copa. Però s'inventa alhora. I no és fins fa uns anys que petites cooperatives i petites entitats socials comencen a fer petites produccions de la copa menstrual i a dir, escolta, que aquesta opció, des de la part medioambiental, des de la part inclús física, perquè no, hi ha perfils que consideren que és millor perquè no hi ha sang estancada, perquè està sostinguda, perquè, bueno, per diferents raons, és una opció que ha d'estar, no? I clar, és impressionant que diguem, ostres, que s'inventi alhora que els tampons i que ens hem assabentat, com tu dius, fa res de que existeix, és molt fort. Però, bueno, tot parteix d'aquest mateix tabú, d'aquesta mateixa falta d'informació i educació que tenim al voltant del tema, i després, un punt més molt important que connecta amb això, que és que hi ha hagut molt poca innovació i inversió en aquest sector, perquè estem dient que si la copa apareix a finals de 1800, les calces menstruals sí que han aparegut fa uns anys, però ha sigut la primera innovació que hi ha hagut en producte en 100 anys. No pot ser que la menstruació que afecta a la meitat de la població, bueno, que afecta que la tenen la meitat de la població, no hi hagi innovació de producte. Què està passant? No es posen calés, no es prioritza l'agenda d'innovacions tecnològiques, d'innovacions de producte, no? O sigui, com, per donar un altre raonament pels qui puguin dubtar, que ens estiguin escoltant, de que no hi ha un tabú, no? Si no hi hagués un tabú, o la típica frase que diu, si los hombres menstruaren, otro gallo cantaría, no? Ara mateix tindríem tota una sèrie de sistemes, de mecanismes, segur que seria desenvolupat. Llavors ara, doncs, venim una mica tard, però estem començant a crear que si aplicacions per gestionar, que si informació, que si cursos, que legislacions, bueno, ens estem posant al dia i ara també els homes estan aprenent que no sabien moltes coses i que tenen deures a fer i també molt a poder aportar, no? Que no s'havien plantejat que podien aportar.
Per acabar ja, comentàvem el tema dels permisos, les baixes laborals per dolor de regla. Al final, en aquest cas, és visibilitzar una situació que estava molt invisibilitzada, allò de les dones acostumades a patir el mal de regla pràcticament en silenci, no?, i fent vida normal absolutament?
Sí, sens dubte. Sens dubte, per nosaltres, és un avanç. Hi ha que especificar, pels qui dubtin, que aquesta baixa laboral el que especifica és una baixa laboral per dolor incapacitant. No vol dir una baixa laboral per dolor de regla. Aquí hem de saber aprendre també amb aquesta educació que parlàvem quan tenim una molèstia, quan tenim dolor i quan tenim dolor incapacitant. Dolor incapacitant vol dir que tu no pots sortir del llit, que estàs vomitant tota l'estona, que et trobes fatal, que no pots sortir de casa. I per tant, com qualsevol altre mal, si tenim un treballador que té un dolor incapacitant i per tant no té les capacitats necessàries per desenvolupar la seva feina, tenim la sort de viure un estat de benestar que ens donarà la baixa fins que recuperem aquestes capacitats. Llavors, jo crec que aquí no pot haver-hi debat perquè no estem parlant de que qualsevol que li molesti una mica la regla agafi una baixa. No, que ningú es confongui. Estem parlant d'agafar una baixa per dolor incapacitant, que se la donaríem a qualsevol s'hagués trencat un peu o li hagués entrat o l'haguessin operat d'una malaltia molt greu. No hi ha més debat, no? El que passa que tornem al mateix tema, com li posem el nom menstruació i encara hi ha aquest estigma que cau sobre el tema, doncs es genera un debat que no tindria que tenir lloc si ens llegim el detall de la qüestió.
Doncs moltíssimes gràcies a l'Anna Enric de Period Spain per haver-nos acompanyat avui i haver-nos situat també en tot aquest debat a l'entorn de la higiene menstrual, coincidint amb la commemoració d'aquest diumenge d'aquest Dia Mundial de la Higiene Menstrual. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per seguir i donar-nos veu.
Que vagi molt bé.
Adéu.